Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Després d'uns dies sense informatius, tornem amb ganes d'explicar-vos coses, algunes passades, però que encara estan d'actualitat, d'altres que encara no han passat, però comporten festa. Perquè recordem que estem a les portes de tres caps de setmana intensos on regna la imaginació, les ganes de passar-ho bé, de compartir i de lluir el treball que confiem des de fa setmanes ja va tramollant-se entre les colles. Dit això, repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Càncer no és igual a mort, és el que reivindica l'oncòloga Anna Lluch en el Dia Mundial de Lluita contra el Càncer. La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica assenyala que enguany es registraran més de 300.000 casos nous, un 2% més que l'any passat. A més, es preveuen 8.000 diagnòstics en persones de 20 a 39 anys. La nova estratègia contra el càncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, presentada avui, pretén, entre d'altres, la reducció de temps de diagnòstic mitjançant circuits de diagnòstic ràpid davant de sospita de càncer amb una primera consulta hospitalària en menys de 7 dies des d'atenció primària i una coordinació reforçada, a més d'un accés àgil i ordenat a proves diagnòstiques. Pego es prepara per a la baixada del Bullent. Fins a divendres 6 de febrer a les 2 de la vesprada està obert el període d'inscripció a esta original cursa que solca les aigües regulars d'un dels rius més curts de la península ibèrica. Les barques participants opten a 4 premis, cap d'ells relacionats amb la rapidesa. I la baixada del Bullent i la volta ciclista a la Comunitat Valenciana provocaran restriccions de trànsit a Pego. En el cas de la cursa, que té lloc al Parc Natural de la Marjal, a partir de les 12, hora d'inici oficial, es restringirà al trànsit l'accés als voltants del riu. La cursa ciclista, a partir de la 1:30, tallarà el trànsit per l'Avinguda Il·lustrat Joan Sala, Passeig Calvari, i cap al Pla del Miserà, i en tornar cap a les 3 de la vesprada per l'entorn de la CB700 i la ronda que connecta Pego amb la Júbia i el Verger. I una notícia de dijous passat, una assemblea urgent amb l'Ajuntament és el que demana l'Assemblea General de l'Espai Veïnal, Toni Rivera. Ho sol·licitaven en un comunicat fet públic dijous 29 de gener a la vesprada per xarxes socials. La petició arriba expliquen després de 3 mesos d'espera perquè des del consistori resolguen les diferents esmenes i propostes que han fet arribar en saber que l'Ajuntament va decidir de manera unilateral plantejar un canvi de model de gestió que asseguren desdibuixa completament l'essència del projecte tal i com s'ha construït durant una dècada. Això és el que diuen des de l'Assemblea General de l'Espai Veïnal, que vol, amb esta petició de reunió, aclarir el rumb del projecte i evitar així malentesos.
Els informatius a Radio Pego.
Avui, 4 de febrer, es commemora el Dia Mundial de Lluita contra el Càncer, una malaltia que encara avui continua creant terror a qui li la diagnostiquen. L'oncòloga Anna Lluch, preguntada este matí a les notícies del matí d'Apunt, és conscient que la percepció d'esta malaltia continua sent negativa, tot i que ha assegurat que avui en dia aquesta persona que és diagnosticada de càncer no s'ha d'angoixar, sinó que el que ha de fer és buscar els millors especialistes i el centre on millor puguen tractar la malaltia, perquè assegura que avui cap malalta es queda sense les últimes tècniques. I també adverteix que actualment ja és una realitat que el càncer no és igual a mort.
No s'ha avançat tant en la percepció. La paraula càncer encara dona horror, perquè la gent encara segueix assimilant càncer igual a mort. I avui càncer és el primer que tenim que desitjar. Càncer avui no és igual a mort. Càncer avui és un tractament, és una enfermedad que té que portar un tractament que la podem cronificar, però sobretot que n'hi ha molts tipus de càncer que podem curar. Per exemple, esta investigació que ha hagut estos dies, maravillosa, i a més d'un gran amic meu, que és de Mariano Barbacid. Ell s'ha dedicat sempre al càncer de pàncreas, al càncer en ratolins i veure quines alteracions tenia aquest tipus de cèl·lules i com podríem revertir-les. Això és el que diguem avui biomarcadors, i Mariano Barbacid ha trobat que n'hi ha un biomarcador molt important en el càncer de pàncreas que tanta por ens dona i que encara avui, quan venen els malalts en un càncer de pàncreas, diguen, puf, que mala sort. Però cada dia menys, perquè cada dia anem a tindre coses que puguen contrarrestar el que és l'agressivitat d'aquest tipus de càncer. Avui per avui encara no el podem curar i n'hi ha un número de càncers importants de pàncreas. Cada any se diagnostiquen més de 10.000. Jo convido, perquè així n'hi ha un equip que treballa al càncer de pàncreas també, no només Mariano, sinó un equip del doctor Sabater, el cirurgià que opera el càncer de pàncreas, que es dedica a això. I hem avançat també, perquè el càncer de pàncreas tenim tractaments. Ell fa un dia de càncer de pàncreas i jo animo a tota la gent a que vagi, que acudisca a aquesta cita de càncer de pàncreas, perquè tot el que es recollix se reinverteix en investigació. I n'hi ha un grup de gent fent investigacions molt sèries per a aquest tipus de càncer tan horrorós que acaben encara en mortalitat la majoria de persones.
L'últim informe de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica apunta que enguany es registraran més de 300.000 casos nous, un 2% més que el 2025. A més, es preveuen 8.000 diagnòstics en persones de 20 a 39 anys, és a dir, persones considerades joves. La doctora Anna Lluch, cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Clínic de València, ha assenyalat que esta pujada entre la gent jove respon en part al fet que la població està més sensibilitzada i es fan més proves davant de qualsevol signe d'alarma, però també apunta a quins factors afavoreixen l'augment del càncer.
Les persones joves tenen una incidència major que tenien en l'any 2020-2023 i això també és perquè està la població més sensibilitzada. I les persones joves de 20 a 39 anys estem detectant una incidència major de càncer. Sobretot perquè antes pensaven que les persones joves no tenien càncer. I avui, en quan hi ha un signe d'alarma, un signe de pensar que pot existir una malaltia, estem fent proves. I la detecció en ese grupo d'edat és important. Per exemple, en càncer de mama, pensàvem que l'escreening es comença en la majoria de països als 50 anys. Nosaltres no, així en la Comunitat Valenciana es començarem als 45 de sempre, però inclús més baix de 45 poden haver càncers de mama. No és que la població jove no la pot tindre, sinó que el pot tindre el càncer de mama. I avui l'ambient, la pol·lució, la falta d'exercici, la mala alimentació, són tots factors de risc que poden fer que augmenti i que estan fent-ho, que augmenti el càncer en persones joves.
L'especialista subratlla també que els avanços assolits en les últimes dècades són esperançadors. Recorda que fa 25 anys la mortalitat de càncer de mama estava entre el 30 i el 35%. Ara es cura al voltant del 80 i 85% dels casos. A més, en el càncer de pulmó ha destacat que la immunoteràpia ha permès allargar la supervivència de pacients que abans morien en poc més d'un any.
Ha hagut avanços en el càncer moltíssims. Mira, quan jo es comencé a dir quina era la mortalitat per càncer en el nostre país o en la nostra comunitat, en el nostre país valencià, pues, la mortalitat per càncer era molt elevada. En dones, per exemple, de càncer de mama, la mortalitat estava alrededor d'un 30-35%. I les dones que podien viure sense càncer, sense mortalitat per càncer de mama, eren un 45%. Saps, en 25 anys que fa d'aquestes dades, com hem avançat? Pues hem avançat que el càncer de mama es pot curar alrededor d'un 80%, 80-85%. I això és meravellós, perquè podem dir-li a les dones que encara que tinguin un càncer de mama, que no tinguin por, que anem a tractar-les, que els nous tractaments que avui tenim per a poder eliminar el càncer són meravellosos. I a més, menys tòxics que els tractaments que teníem abans. Per tant, la curació, per exemple, en càncer de mama pot arribar a ser d'un 80-85%. Això vol dir que pràcticament la majoria de les dones poden curar-se. I en altres tipus de tumors no havíem avançat tant en els últims anys com en el càncer de pulmó. El càncer de pulmó era un tumor que en un any, any i mig, es morien perquè se detectava molt tard, quan ja estava molt avançat la enfermetat, i quan se detectava ja no teníem tractaments eficaços per a ells. En canvi, ara la immunoteràpia, que ha sigut donat el Premi Nobel a un japonès i a un americà fa 3 anys, pues, ese tractament que avui es donem al càncer de pulmó, hi ha 3 tipus de càncer, el càncer de mama també, però la immunoteràpia ha fet que tinguem sobrevides molt més allargades de lo que teníem antes. Tenim segurs que el càncer podrem vèncer-lo i podrem curar-lo. Encara mos falta, encara necessitem investigar més, necessitem invertir i necessitem investigadors, però cada dia són més les bones noves que podem donar.
Els hospitals públics valencians disposen d'un programa anomenat Circuit Ràpid Oncològic perquè qualsevol pacient sospitós de patir un càncer siga vist per un especialista en 3 dies com a màxim. D'altra banda, s'ha presentat avui o en estos dies s'ha presentat la nova estratègia contra el càncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, consta de 6 eixos que comencen amb la reducció de temps de diagnòstic mitjançant circuits de diagnòstic ràpid davant de sospita de càncer, amb una primera consulta hospitalària en menys de 7 dies des d'atenció primària i una coordinació reforçada amb accés àgil i ordenat a proves diagnòstiques. La segona part consisteix en la posada en marxa d'una medicina personalitzada i de precisió amb la integració de seqüència genòmica, biomarcadors, prototeràpia i teràpies i anàlisis de dades. Així es converteix en la capacitat estructural del sistema sanitari valencià. Tercer eix, basat en la inversió i la tecnologia. S'han destinat més de 12 milions d'euros a equipament tecnològic i desenvolupament d'una plataforma genòmica per a reduir els temps de diagnòstic genètic i molecular. Així, els nodes de diagnòstic disposen de seqüències de nova generació amb temps mitjans d'informe entre 7 i 15 dies. Quart pilar. Així, l'estratègia se centra en innovació i teràpies avançades utilitzant biomarcadors, integrant comitès moleculars i adoptant de manera ordenada teràpies avançades, la qual cosa garanteix innovació avaluada, equitativa i sostenible. Cinquè eix, basat en la investigació i els assajos clínics, integrant-los en la pràctica assistencial i facilitant l'accés dels pacients, la qual cosa enfortirà el sistema, assegurant des de sanitat i l'atracció de talent i inversió. I l'última part es focalitza en l'atenció integral a la persona que és supervivent amb un seguiment a llarg termini, especialment amb a les seqüeles físiques, emocionals i socials i la coordinació entre nivells assistencials per a persones adultes i també per a xicalla.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego. Sara García.
En ple hivern, amb temperatures baixes, fa més de 40 anys que uns joves pegolins van decidir solcar les aigües del Bullent una setmana abans de la cita amb el Carnestoltes. Ho van fer amb barques artesanals i disfressats amb l'objectiu de passar-ho bé, atraure els ulls del públic encuriosit per la iniciativa i escalfar motors per al dissabte següent. Aquells joves, però, tenien molt present el riu i on estava ubicat, a un parc natural. Per això, la Baixà també va nàixer amb la finalitat de reivindicar-lo i netejar-lo. Enguany, la cita amb esta original cursa en barca és dissabte 7 de febrer, a partir del migdia, on només els més valents i les més valentes solcaran eixes aigües fredes i transparents d'aquest regular riu. Una cursa on no guanya qui arriba primer a la meta, sinó que són altres elements els que interessen el jurat. Les embarcacions que participen en esta esbojarrada cursa poden optar a 4 premis atorgats per l'Ajuntament de Pego: millor disfressa, millor embarcació, embarcació que més residus traga del riu, premi que ressalta la regidora de festes, Paula Orihuel, és una de les finalitats de la festa, respectar el parc natural. I el quart premi incorporat l'any passat és a la millor embarcació confeccionada per associacions o entitats locals.
Guany la Baixà, ja que l'any passat vam incorporar este quart premi en el que es premiava a la millor embarcació confeccionada per una associació o entitat local, hem volgut seguir mantinguent-lo. Per tant, en la Baixà seguís el mateix recorregut que els altres anys. Els premis són a la millor disfressa, la millor embarcació, a l'embarcació que més residus trau, que al final és important remarcar que això és una de les finalitats d'aquesta festa, respectar el nostre parc natural, i premiar també a l'embarcació confeccionada per associacions o entitats locals, amb l'objectiu al final de poder augmentar la participació i que la gent confeccioni les seues barques, s'ajunti i tingui un poc de comboi per aquesta festa, que enguany fa 40 anys i és important seguir un poc aquesta tradició i no perdre una festa tan particular com aquesta que tenim.
El període d'inscripció per a la Baixa del Bullent està actiu fins divendres 6 de febrer a les 2 de la vesprada.
El període d'inscripció començarà dijous fins a divendres a les 2 del migdia, perquè ens doni temps a poder preparar tota la documentació per a l'endemà.
La inscripció es pot fer des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Pego o de forma presencial a la planta baixa del consistori.
Els informatius a Ràdio Pego.
I no deixem la Baixa del Bullent, perquè des de la policia local de Pego ens informen que este dissabte s'ajunten a Pego diverses activitats que provocaran una regulació especial del trànsit. Al matí té lloc, com hem comentat ara mateix, la Baixa del Bullent, que oficialment s'inicia a les 12 del migdia al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i a partir d'aquest moment es restringirà l'accés de vehicles als camins que fiten amb el riu. Recorden des de la policia local que si es vol accedir a alguna de les casetes de la zona caldrà fer-ho amb molta precaució per evitar incidents. A més, destaquen que cal mostrar respecte per l'entorn natural pel qual transcorre esta divertida i original cursa. Dissabte, 7 de gener, també, a banda de la baixa, passa per Pego la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Està previst que a partir de la 1:30 es talli el trànsit per l'Avinguda Il·lustrat Joan Sala, passeig del Calvari, fins al Pla del Miserà. A més, a partir de les 3 de la vesprada, podríem dir quan baixen de la Gallinera, tampoc es podrà circular per la CB700 des de l'Atzúbia, l'Avinguda Alcalde Fernando Alemany Hortolà, i especifiquen des de la policia local que no es podrà accedir al supermercat situat en esta via des de les 2:15 de la vesprada. També estarà tallada al trànsit l'Avinguda Joan Carles I fins a la CB700 direcció al Verger.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I més coses. Una notícia que recuperem de divendres, tot i que passava dijous a la vesprada. Les relacions entre l'Espai Veïnal i l'Ajuntament de Pego sempre han sigut, podríem dir, tibants, de tira i arronsa. El recordat Toni Rivera va haver de fer molta pedagogia fa aproximadament una dècada enrere perquè el consistori acceptara un model de gestió com l'actual en un espai públic municipal. Les tensions van cristal·litzar mesos després que l'Assemblea General de l'Espai Veïnal decidir a canviar-li el nom, o podríem dir el cognom, a este espai. Este va passar d'anomenar-se Antic Institut a Toni Rivera, com a homenatge a qui va donar ales a un projecte que des del principi ha volgut construir un espai de participació veïnal i comunitari, un espai autogestionat que integre les diferents entitats, associacions i col·lectius del poble, com descrivia aleshores Xavi Sabre com a portaveu de l'Espai Veïnal. Això passava el 26 d'octubre de 2024. El 10 d'abril de 2025 saltava la polèmica perquè al matí l'Assemblea General de l'Espai Veïnal penjava una pancarta amb el nou logotip i nom d'aquest espai a la façana de l'edifici principal i hores després l'Ajuntament el retirava alegant que este acte havia estat realitzat sense cap consulta prèvia. El 30 d'abril la majoria d'associacions que integren l'Assemblea General de l'Espai Veïnal demanava a l'Ajuntament de Pego la signatura d'un conveni de cessió de les instal·lacions amb la finalitat de poder continuar en elles amb la seguretat contractual que no depenga del partit polític governant, sinó que permeta funcionar de manera independent i autogestionada com ho estan fent fins ara, explicaven en un comunicat. També reclamaven a l'Ajuntament de Pego que restituïra a la façana la pancarta amb el nom d'Espai Veïnal Toni Rivera. En un ple extraordinari celebrat a l'octubre de 2025 s'aprovava la modificació de crèdit 4/2025 a càrrec del romanent de tresoreria en un alt import econòmic, concretament d'1.574.989 euros, un 25% D'aquest import es va destinar a inversions diverses, entre elles es van assignar 600.000 euros per a renovar la cornisa del segon pavelló de l'espai veïnal i millorar en fontaneria i electricitat en tots els edificis, segons exposava en aquest ple extraordinari el regidor d'Hisenda. Una partida que sorprenia Compromís, que tot i estar d'acord que era necessària, no entenia com des de l'equip de govern no s'havia traslladat aquesta informació a l'Assemblea General de l'Espai Veïnal. Era aleshores quan l'alcalde informava que l'equip de govern estava en un procés de reorganització de la gestió dins l'espai veïnal. Explicava Enrique Moll que estaven a l'espera d'una reunió després de passar al grup de treball de l'espai veïnal unes propostes que pretenen que l'Ajuntament s'involucre més en la gestió d'aquest espai veïnal. En aquest ple extraordinari, el portaveu del Partit Popular deixava clar, com ha reiterat en múltiples ocasions Ferran González, que el seu objectiu és l'obertura de l'espai veïnal a tot el poble, a tot tipus d'associacions. Per això afegia que estaven d'acord amb el que està fent-se per part de l'equip de govern, una normativa de regulació per a espais municipals. Des d'aleshores ençà han passat al voltant de 4 mesos, un mes més del que assenyala en el seu últim comunicat el grup de treball de l'Assemblea General de l'Espai Veïnal, Toni Rivera, per a la negociació del règim intern de funcionament del projecte amb l'Ajuntament. Entenem des d'este grup de treball que fa mesos que l'Ajuntament va decidir de manera unilateral plantejar un canvi de model de gestió que desdibuixa completament l'essència del projecte tal com l'han construït durant una dècada. És per això que des de l'Espai Veïnal van fer arribar esmenes i propostes alternatives amb voluntat de diàleg i negociació. No obstant això, asseguren que encara no han rebut cap resposta, tot i haver insistit reiteradament i haver traslladat la situació als canals acordats amb els regidors i les regidores. Doncs, tot i això, no s'ha fixat cap data de reunió ni s'ha donat cap explicació. Un silenci que crea, asseguren, incertesa i preocupació al si de l'espai. La inquietud s'incrementa després que des de la Regidoria de Projectes Europeus explicara que la visita tècnica realitzada a Marante, a Portugal, dins el projecte europeu City to City, estigués associada a l'interès municipal per rehabilitar l'antic institut situat junt amb la nova biblioteca municipal i el CEA, amb la finalitat de transformar-lo en una zona amb nous espais d'ús ciutadà orientats a la dinamització social, cultural i econòmica del municipi. Davant d'aquest anunci, des de l'Espai Veïnal, es pregunten si el futur de l'Espai Veïnal ja està decidit. Amb aquest temor molt present, expressen que la falta de comunicació i absència de resposta generen incertesa i transmeten una clara falta de voluntat de diàleg. En aquest sentit, recorden que els compromisos requereixen dates, espais i voluntat política real. Des del grup de treball de l'Assemblea General de l'Espai Veïnal Toni Rivera per a la negociació del règim intern de funcionament del projecte amb l'Ajuntament posen de relleu que com a part activa, implicada i representativa del teixit associatiu de Pego, que ha sostingut este projecte durant una dècada, mereixen respecte, informació i ser part activa de qualsevol decisió. En este context de compàs d'espera tens, han decidit fer públic el seu malestar per poder posar negre sobre blanc i demanen per això una assemblea urgent amb l'Ajuntament que permeta aclarir el rumb del projecte i evitar malentesos. Adverteixen que en aquesta situació el silenci institucional només fa créixer la desconfiança i posa en risc un projecte comunitari que ha demostrat àmpliament el seu valor social. Reitera el grup de treball la seva voluntat de diàleg, transparència i construcció col·lectiva, tot i que deixen clar que també necessiten obtindre respostes clares i immediates. I pel que fa a la previsió meteorològica, avui ens hem alçat amb algun ruixat, però el cert és que hem vist el sol i tenim núvols. Tenim un cel variable, de fet, amb ullades de sol, però amb molta nuvolositat present, nuvolositat que augmentarà a mesura que passen les hores. I de cara a la vesprada de nit tenim un 85% de probabilitat de precipitació. Temperatures avui entre els 9 graus de mínima i els 19 de màxima. El vent, de moment, bufarà fluix esta vesprada nit, tot i que pot haver ràfegues més importants fins a mitjan vesprada. Per a demà, doncs, tornar a activar-se l'avís groc per vent i per fenòmens costaners. De fet, des de les 10 del matí fins a les 6 de la vesprada tenim actiu aquest avís groc per fort vent, vents que poden arribar a els 80 km per hora. I pel que fa als fenòmens costaners, el cert és que l'avís s'activa a les 12 del migdia i estarà actiu fins a les 8 de la vesprada, amb ones que poden arribar als 3 metres d'altitud. I sobre aquesta qüestió ens informen des de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Comunitat Valenciana que la situació més probable és que seguim amb situació de vents i fronts de ponent tot el que queda de setmana i la setmana que ve. Per tant, haurem d'armar-nos de paciència perquè davant això poc podem fer. Respecte a la previsió per a demà, esta nit i matinada n'hi ha un 100% de probabilitat de precipitació a Pego. N'hi haurà un matí amb molta nuvolositat, tot i que aniran obrint-se clarianes a mesura que avancen les hores i acabarem amb el cel completament ras. Temperatures demà molt altes, perquè bufarà ponent i això es notarà molt. La mínima esta nit serà de 14 graus i la màxima de 24. Per tant, demà farà pràcticament temps, si parlem de temperatures, de primavera. I divendres tindrem el cel variable, però sobretot amb moltes ullades de sol. I a partir de la vesprada doncs, hi haurà més núvols, però sense cap probabilitat de precipitació. Això sí, tindrem el vent, doncs, com hem comentat, moderat. I això sí, sense avisos actius a dia d'avui per a divendres. Per tant, si no passa res, el pregó de Carnestoltes es podrà desenvolupar amb normalitat, tot i que amb atenció al vent, que confiem que vagi baixant d'intensitat a mesura que avance el divendres. Però això ho contarem demà. Fins ara, el temps el deixem així. Fins ací l'informatiu d'avui, dimecres 4 de febrer. Moltes gràcies per estar ahí a l'altra banda, per acompanyar-nos de manera fidel i per doncs, donar sentit al que fem. Confiem que acabeu de passar una molt bona vesprada i ens retrobem demà. Adeu.